Perspectiva. L'arquitectura a Catalunya Ràdio amb Josep Lluís Blázquez.
A l'edició del Perspectiva del passat mes de juny vam dedicar bona part del nostre temps a parlar-vos dels diversos premis d'arquitectura que les institucions catalanes lliuren per aquestes dates. Són tants els projectes premiats i tants els protagonistes que molts d'ells se'ns han quedat a la safata de sortida, de manera que de mica en mica intentarem rescabalar aquests deutes.
Per exemple, vam estar parlant a fons dels triomfadors de les diverses categories dels premis FAT que atorga el jurat, però en canvi no vam parlar gens dels premis de l'opinió. És per això que avui ens aturem en un d'aquests, concretament el Premi de l'Opinió en la categoria d'arquitectura, que ha estat pel casal del barri de Trinitat Nova de Barcelona, projecte dels despatxos Bayona Valero i Cantallops Vicente. Ens hem trobat amb dos dels arquitectes d'aquests despatxos, concretament la part masculina de tots dos, Albert Valero i Lluís Cantallops.
Quan vam arribar a nosaltres, aquí hi havia el final del carrer Palamós, justament, que era un... és que realment són uns àmbits que desconeixem molts de nosaltres. Hi ha tota una història aquí darrere d'una urbanització que es va intentar fer als anys 30... que fins i tot ara queda una petita caseta que està pendent de restauració, amb totes les afectacions que li passa al coll del Besòs al final de tot, perquè és el lloc on passa tot gairebé, no? Que han d'entrar a l'entrada de la Meridiana, a la passada del Besòs, totes les línies elèctriques, l'entrada del tren, amb la qual li passen moltes coses i en canvi estàs pràcticament a 150 metres de tot això que t'està passant i tens una percepció de tranquil·litat que és inaudita.
Bé, és que tens Collserola, aquí hi ha una pedrada, és com per agafar ja la bicicleta de muntanya.
Correcte, no, de fet la ruta baixa per aquí, és a dir, tu pots venir directament des de la carretera de les Aigües per creuar cap al Besòs a l'altra banda. Ara hi ha el pont aquest de Sarajevo que connecta Trinitat Nova amb Trinitat Vella, que ha sigut importantíssim també pel barri, que el tenim a 100 metres, i que és el que dona també accessibilitat a la gent de Trinitat Vella a Trinitat Nova, amb la qual s'ajunta tot, no? I de sobte tens tot un potencial de població que pot gaudir d'uns equipaments.
Bueno, no fent tanta publicitat, perquè com les immobiliàries ens sentin, començaran a pujar el preu del lloguer aquí.
Perquè no ho saben, però ja està bé que els veïns puguin gaudir d'una part de ciutat, també.
No, és que deixem-nos d'històries, és qualitat de vida, és qualitat de vida.
Ho és, i jo estic segur.
De fet, com pots veure, estem envoltat de pins, i fer un homenatge post-mortem amb un pi que teníem aquí, descomunal, que en el projecte el vam integrar en el concurs, però després va ser impossible mantenir, perquè les arrels dels pis sabeu que són supertransversals,
sí,
i pobre, el vam haver de sacrificar.
Molt bona part del propòsit del projecte inicial era justament prendre en valor aquests pins que hi havia, no? I al final no va ser possible, però en canvi hem pogut fer tota la resta, diguem, no?
Estem amb el Lluís i amb l'Albert al final del món, perquè des d'aquí ja només tenim Torre Baró i ja som a Collserola, no?
Estem al final de Barcelona, de fet, el món no, el món continua, i de fet és molt bonic perquè continua més enllà amb tota una sèrie de connexions de paisatge que justament van cap a Torre Baró i cap a Montcada, amb un final de barri que ha sigut canviat radicalment, que és tota la part de Trinitat Nova, amb una urbanització que l'ha acabat de vertebrar, no? I que ha convertit el barri en un barri realment amb personalitat pròpia, quan de fet també en tenia abans, però ara l'ha reforçat des de la mateixa urbanització, no? Llavors el projecte que hem proposat nosaltres, que justament és el final, que reconeixia una sèrie d'edificis que ja existien, que són els edificis de la Casa de les Aigües i tot el sistema de bombeig del Besòs, en el nostre cas ens entrava el dilema de què fem en un lloc que sembla que no tingui personalitat però en canvi en té tanta, no? Llavors hem optat més per un projecte que s'integrés justament en aquesta urbanització que tenia ja un caràcter fort agafat i que en certa manera desaparegués respecte a l'entorn i alhora li donés la personalitat com perquè fos un edifici amb caràcter que pogués otorgar els usos que se'ns demanaven.
És una mica establir una continuïtat amb les formes i els materials d'aquestes edificacions de l'entorn, no?
Bueno, més que continuïtat amb les edificacions, nosaltres ho plantejàvem com el nou edifici que et parlava abans, no? És a dir, com el material en el qual s'havia anat construint tota la urbanització d'aquest barri, doncs que fos el protagonista de l'edifici, per tant, com una gran manta, diguem-ne, que emboliqués aquests nous usos.
Bé, i les activitats queden una mica com emmascarades en tota aquesta coberta.
Clar, que de fet és el repte aleshores és quan tu fas un edifici que desapareix i que et queda com soterrat dins del mateix conjunt, és com fas entrar totes aquestes activitats aquí dins i poden gaudir, doncs, sobretot a la llum natural, sense anar més lluny, no? Llavors és quan intentem agafar l'element aquest de gelosia que juga amb el paviment de clínquer, no? Ceràmic que ja teníem originalment, el perforem i alhora el construïm amb una nova topografia que ens permet fer entrar la llum natural a sota. No? Aleshores, les activitats es desenvolupen en un interior que es percep com molt bé com exterior des de dins, no? Però, i que alhora gaudeix de la llum natural que li entra des de dalt. No? És tot un conjunt, topografia, gelosies, interior i exterior, i paviment i urbanització.
Una cosa molt, molt important i bàsica, que em sembla que és l'element protagonista del nostre projecte, és que és un edifici que genera una plaça. Genera una plaça a la seva coberta, que és un espai cívic, que oxigena el barri, que és un lloc de trobada, i és per on precisament doncs, es produeix l'accés al casal.
Bé, doncs, si us sembla, podem anar entrant.
Bueno, i com pots veure, el mateix paviment entra a l'interior, el mateix color, el mateix material. No volíem distingir entre fora i dins, sinó que precisament aquesta comunió entre el que passa fora i el que passa dins, convida la gent a entrar.
Una part de la, també que ens agradava molt és que realment un dels descobriments que diguem que la gent trobaran aquí és que realment és un dels pocs punts que Collserola arriba fins a la ciutat, literalment. Llavors ens trobes amb el verd envoltant-te, en el qual hi ha la confusió aquesta entre ciutat i parc, no? Que és molt bonic. Llavors, el fet de que un edifici soterrat pugui també intentar integrar el que és el verd a dins a través d'unes gelosies era un altre dels reptes importants. No? Llavors, sempre hem provat que hi hagin unes perspectives de transparència que et permetin veure el verd.
Bé, és una mica integrar el verd sense necessitat de
portar-lo a dins literalment.
Exactament.
Hi ha algun punt que sí que ho aconseguim, però clar, com que estem soterrats és complicat, però no és tan literal, per dir-ho d'una manera. No?
Clar, clar.
De fet, és això, no? Més que generar un verd, estem dins del verd. Sí, sí. No? Llavors, calia fer un espai que reconeixés això, però en cap cas que generés més verd, perquè estem pràcticament a Collserola. No?
Anem veient una mica les distribucions que tenim a dins del centre.
Sí, a nivell programàtic, és un programa bastant estàndard de la majoria de casals de barri de la ciutat. Té tota una sèrie d'espais que són espais multidisciplinars, i en aquest cas té la particularitat que se'ns va demanar també un parell de bucs d'assaig i un taller de cuina, que és un dels elements més representatius, diguem, dins de les activitats interiors, doncs, que té una cuina específicament creada i pensada també des de les associacions de veïns, perquè això ens arriba també amb un programa de participació pública en la qual els mateixos veïns doncs, estableixen una miqueta aviam com volen ells que funcioni el taller de cuina. No?
El més interessant és veure les reaccions dels mateixos usuaris, no? I en aquest sentit aquí tenim tot un plafó de fotografies comentades que han anat fent o mainada d'aquí del barri, no? I hi ha descripcions molt interessants, no? Una de les que més predominen en transmet felicitat i calma.
Sí, de fet, realment és un edifici tranquil, és a dir, que atrapa una mica aquest espai, no? Com que estem una mica semisoterrats, atrapa l'espai, atrapa la llum i realment és un espai calmat.
Bueno, de fet, ja ho era el lloc. O sigui, el que ha intentat fer l'edifici és justament una cosa que comentava l'Albert abans, no? No fer soroll, és simplement intentar integrar-se al màxim d'una forma, intentant que sigui el més natural possible, que això sempre sembla fàcil, però és bastant complicat. Mm-hmm. De tal manera, des del material mateix, des de la mateixa integració volumètrica, des de la mateixa programació, de la disposició de la programació, doncs veure com fas que una cosa pugui semblar el més natural al lloc possible, que és un repte complicat, però bueno, en aquest cas sembla que funciona, diguem.
De fet, que comentes això de la tranquil·litat i la calma, el meu pare va citar una vegada, quan va vindre a l'edifici, em va dir, ostres, sembla un temple pagà, no?
Sí, sí, té un aire, sí.
I em va fer molta gràcia, no?, que el meu pare percebís això com un temple pagà, perquè fins i tot, si fiques aquí, tenim un lluernari a l'accés, que recorda una mica aquestes esglésies, diguem-ne, amb aquesta llum cenital, celestial, que arriba de, no?, que arriba de dalt.
Per exemple, una de les coses que també hem intentat portar fins al límit és el mateix caràcter dels materials ceràmics, que fins i tot en una paret, una de les importants significatives de l'edifici, doncs també es porta en la mateixa paret interior, ja no és només es queda en la paret exterior, sinó que es porta dins la paret interior, no? I llavors amb això també intentem jugar també amb l'entrada de la llum, el fet del lluernari aquest que comentava l'Albert, i també una altra cosa que és important de cara a la tranquil·litat, que és aportar el silenci, perquè la paret està preparada perquè acústicament faci d'absorció acústica, de tal manera que amorteix el que són els sorolls perimetrals, de tal manera que tu entres i et transmet una part de silenci i de tranquil·litat, també es contribueix des del punt de vista de control acústic interior.
També mentre esperàvem jo feia un comentari, perquè havia estat veient aquestes gelosies en altres dissenys de parcs i aquests plantejaments els fan sobretot per afavorir la nidificació d'ocells, no? I em semblava com estar veient altres espais que també estan fets amb aquesta intencionalitat, no?
De fet, hem de dir que no, Hem de dir que no, però és un concepte molt interessant, diguem-ne, al qual ens adherim, i si hi ha qualsevol ocell i animal que vulgui anidar, el convidem a fer-ho, perquè realment portar vida a un edifici... La nostra gelosia responia més a un tema d'intimitat, de transmetre aquesta intimitat des de l'interior cap a l'exterior.
Sí, ja ho heu dit, també, sobretot la il·luminació, no? També, sí.
Bueno, de fet, la gelosia ceràmica és un element que és molt tradicional de l'arquitectura mediterrània en general i de l'arquitectura catalana en particular, o sigui, de gelosies d'aquest tipus ja, bueno, podríem citar les del Gaudí, que hi són, però, jo què sé, sense anar més lluny, a la colònia Güell, per exemple, hi ha totes les naus industrials que feien servir també, o en altres colònies industrials, no?, que es feien servir per l'assecat, i, per tant, hi ha tota una tradició, no?, en el fons... possiblement no conscientment, però és un recurs que molts arquitectes catalans utilitzem de forma natural perquè el tenim. La gelosia és una cosa que fem servir molt sovint. I ens trobem nosaltres mateixos fent-lo servir molt sovint en molts edificis perquè ens és natural, diguem, no? Ens funciona a nivell natural per resoldre molts problemes constructius.
No, i al mateix temps, Lluís, no, també ens resol un tema d'assolellament, és a dir, de redueix l'impacte del sol i, per tant, la transmissió energètica, l'estiu, i ens protegeix d'aquest sol, no? Amb el nostre clima, això és important.
Bueno, de fet, un altre dels propòsits de fer l'edifici soterrat, justament, i que ens contribueix substancialment a això, és que de sobte les demandes energètiques de l'edifici es redueixen substancialment, que és un altre dels recursos tradicionals que es fa servir amb l'arquitectura bioclimàtica i que aquí l'hem portat a l'extrem en aquest sentit, no? I òbviament també ens hem incrementat molt els aïllaments tèrmics, de tal manera que fem l'essència bàsica de l'arquitectura passiva, que és el fet d'incrementar al màxim el que és l'aïllament exterior per intentar reduir al màxim els recursos per poder climatitzar-lo. I de fet és un edifici que, a més, té un sistema de geotèrmia que l'acompanya i un sistema fotovoltaic que serveix a la geotèrmia per acompanyar-lo, però sobretot funciona de forma passiva.
No, i on podem donar fe, ara que estem aquí al capvespre, després d'una càlida tarda de juliol, i la veritat és que s'està fresquet i sense grans escarafalls de maquinàries d'aire condicionat ni res d'això.
Sí,
no?
De fet la pròpia previsió de clima està pensat simplement per atemperar l'espai, vull dir, no, això no és el Cort Inglés, diguem-ne, com que ja estem soterrats i tenim una temperatura bastant idònia, com deia Lluís, estem molt protegits de l'exterior, però tenim molt aïllament, pràcticament fa que sigui una temperatura ambiental molt natural, no?
Va, doncs anem cap a la part superior i així també tindrem una vista més privilegiada de tot el conjunt.
De fet, la part superior només emergeix el bar, que és l'element clau, diguem-ne, que fa que la gent vingui aquí, que sigui un reclam, ara ho veureu, però...
Fer la cerveseta, esclar.
A fer la cerveseta, a fer un menú, realment és un bar molt dinamitzat, que fan concerts, vull dir que és realment un pol d'atracció.
Que alhora és un mirador sobre la mateixa casa de les aigües.
Correcte. El barri en si, no?
Correcte. Justament veiem la perspectiva final de Torre Baró, la casa de les aigües al fons, i com la plaça arriba a la part superior i l'edifici desapareix, que és el que comentàvem al principi. O sigui, et fa molt difícil veure a on te comença l'edifici i on comença l'urbanització, no? Que era part del propòsit aquest que comentàvem al principi.
No, i sobretot la prova final de l'efectivitat és veure que els veïns ho fan seu.
Sí, de fet, això és la millor prova que l'edifici funciona i al mateix temps és el millor orgull, diguem-ne, després d'una feina de molt de temps, de dir, ostres, quan la gent s'ho fa seu, s'ho apropia, ho transforma, no passa res, l'arquitectura es transforma per la gent perquè està feta per la gent i això és jo crec que és l'essència de l'arquitectura.
De fet, que era un equipament molt desitjat, ja se'ns havia transmès des del principi de l'encàrrec, eh? O sigui, ja hi havia pressa per fer-ho, les associacions de veïns havien treballat diverses vegades al programa i teníem molt clar què és el que volien fer-hi a l'interior. El com havia de ser és el que portàvem nosaltres, diguem, també conjuntament amb el districte i el que són les administracions que també hi participen, no? BIMSA, que és el promotor en el fons. Ha trigat molt poc que tingui èxit a funcionar. Normalment els edificis necessiten tenir un espai d'aclimatació, que la gent se'l faci seu, i aquí de seguida la gent se l'ha fet seu i se l'ha apropiat directament.
No ha calgut manual d'instruccions,
no? No ha calgut per res, no. Ells directament, al contrari, o sigui, hem arribat aquí i ells han trobat la seva pròpia manera de fer-ho, gairebé ens han d'explicar.
Ni dinamització social... No,
absolutament
ni
res. Des del primer dia gairebé ja tenien el programa fet. O sigui, els hi funcionarà molt
bé. I no només el programa, sinó el nom. No, okay. No sé si ho saps, que el nom és molt característic, li han posat Som la Pera. No? Amb la qual cosa ja defineix molt, diguem-ne, aquesta necessitat d'ocupar-lo, d'evitar-lo.
Perfecte, Albert i Lluís. Doncs gràcies per venir als micròfons del Perspectiva a compartir-ho i explicar-ho.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Molt agraïts i l'enhorabona també pel Premi de l'Opinió en aquests últims premis. Premis FAT.
No, però moltes gràcies. Realment és un premi que ens feia molta il·lusió també per tota la contextualització que representa. O sigui, és un premi potser més de reconeixement social, doncs també està bé que sigui per un edifici tan característic a nivell social, en certa manera, a nivell d'equipament.
I a mi només m'agradaria afegir, que és una cosa que sempre ens oblidem, que fer un edifici d'aquestes característiques, òbviament, hi ha molts factors que intervenen, no? I és un conjunt de casualitats. I en aquest cas, és la casualitat d'haver guanyat un concurs, és la casualitat d'haver trobat uns tècnics de l'administració que t'han recollit la idea i que te l'han hagut de suportar i que més han cregut en tu, és la casualitat d'haver trobat una constructora com Calaf, que ha construït d'una manera exemplar i plàcida, uns aparadors també molt competents.
Fins i tot et diria el paleta que ha arribat a posar el totxo i la gelosia, que una persona que tingui la capacitat de poder reconèixer el que li estàs intentant transmetre per poder-ho construir. O sigui, és molt transversal.
Vaja, que està fet amb amor, per part de... Sí,
de tothom que ha intervingut.
Sí, sobretot una mica aquest plantejament que cada vegada és més important. És una obra col·lectiva, és a dir, és molt important que tots els factors, l'administració, industrials, paletes, constructors, tots treballin amb aquest amor.
Perspectiva. L'arquitectura a Catalunya Ràdio.